Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen 5 minuts a les 12. Se sent aquesta música i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. A veure, avui tenim un convidat, que no és de Sant Cugat, havia estat un temps aquí a Sant Cugat, però li fan una obra al Teatre de Sant Cugat la setmana vinent. Però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, la Immaculada Constitució ens deixa sense arts escèniques. Per què? Benvolguts germans en les arts escèniques. L'agenda que faig al final d'aquest programa demostra que gairebé no hi ha programació de teatre, de música, de dansa o de circ aquest cap de setmana. Ja sé que Trànsit va preveure que hi haurien entre dimarts i dimecres una sortida de 475.000 vehicles des de Barcelona, i també suposo comptant amb la comarca. Per cert, com calculen aquestes xifres? És una incògnita que sempre m'ha fet pensar. 475.000, i per què no 480.000? I per què no 450.000? Bueno, segurament no ho entenc perquè ja fa temps que no comprenc determinades coses, però deixem-ho aquí i anem pel que volia dir, benvolguts germans. Sant Cugat del Vallès, molts en parlen i ningú sap on és. Es deia fa uns quants anys. Ara només diuen Sant Cugat. Tothom sap que parlem d'aquest Sant Cugat perquè, germans, hi ha altres Sant Cugats a Catalunya. Doncs aquesta ciutat que ha arribat a prop dels 100.000 habitants, a part del problema que contínuament repeteixo, que és que hi falten espais per les arts escèniques, considerant aquesta xifra de població i les característiques sociològiques i econòmiques, resulta que quan arribem a aquestes dates, en el seu espai primordial, el Teatre Auditori, no hi ha programació, no hi ha res. Tothom de Sant Cugat, les 95.512 persones censades, a part de les que no estan censades però també hi viuen, surten totes esperitades a esquiar a les cases rurals, a viatjar cap a Alemanya, a Àustria, on es trobarà mig metre de neu, o a Cancún, bé, on sigui. Tothom se'n va? Jo crec que no. Que molta gent es queda. Es queda per moltes raons. Potser la primera perquè no té prou escalarons per viatjar. Potser perquè precisament no vol sortir en aquestes dates per no trobar-se amb tanta gent arreu. Potser perquè treballa. I així podria seguir fent suposicions, però ho deixo aquí. I arribat a aquest punt, com sempre, amb humilitat i esperança, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.
Ser sincera, crec que t'ho mereixes de debò. No hi ha cap drecera i veig per fi que és el moment de fer el que he de fer. Tinc les coses clares i el cap seré per decidir. Obro bé les ales.
He posat una cançó per començar aquesta entrevista que es diu, el títol és Ets el més bonic.
I... no precisament.
Bueno, jo l'hi he posat, entre altres coses, perquè parlarem, suposo, d'una obra...
Parlarem del que vulguis.
D'una obra que es farà al Teatre Auditori la setmana vinent i que el títol és El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc.
Aquest lloc.
I parlem amb Josep Maria Miró, benvingut al programa.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, és una alegria retrobar-te, Eduard. Vull dir que tenim un trànsit de molts anys junts.
I tant que sí, i tant que sí. Jo sempre he pensat una cosa, Josep Maria, que tu vas començar, tu vas fer pràctiques en aquesta casa.
Sí, bueno, vaig treballar, vull dir que el meu inici en aquesta casa és el 96, que es diu aviat.
Estaves en aquell moment estudiant periodisme?
Estava estudiant a periodisme i vaig estar aquí fins a 99, 2000 més o menys, que acabo la carrera, i llavors vaig anar a treballar amb una emissora a Barcelona, que era Ràdio Nacional, però vaig passar, i a més vaig viure aquí, Sant Cugat, vivia aquí al carrer Balmes, molt a prop.
Ah, no sabia això.
Sí, vaig viure aquí al carrer Balmes i vaig estudiar periodisme quan creia que volia ser periodista.
Abans de que arribés a aquell punt que diguessis, no, el meu és el teatre.
Sí, va haver un moment que vaig dir, primer vaig dir, el periodisme no és el que vull fer, i llavors vaig començar amb el tema del teatre i fins aquí hem arribat.
Fixa't que jo sigo escoltant el que dius i em miro i penso, fixa't, ell diu, aquí hem arribat com aquell que no ha fet res. I escolta'm, estem parlant...
Hem arribat i estem caminant, vull dir que...
I tant que sí. Bueno, de moment tenim que fa poquíssims dies que has tornat dels Estats Units i de Mèxic.
De Nova York i de Mèxic, sí.
I què hi feies a Nova York?
Mira, a Nova York es va plantejar una residència que era una col·laboració conjunta d'una companyia nord-americana que es diu Play Company. Llavors s'hi afegia aquí l'Institut Ramon Llull, que el que fa és promoció de la cultura catalana a l'exterior, i la Sala Beckett de Barcelona, que és una sala dedicada a dramatúrgia contemporània. Es va fer una convocatòria i llavors s'escollia un autor, una autora català, perquè fes una residència allà. La residència consistia en una lectura dramatitzada, que precisament vam llegir El cos més bonic. Vull dir que el vaig sentir en anglès fa molt poc, després en castellà de Mèxic, a Ciutat de Mèxic, i arribant el vaig escoltar en veu de l'Arquilloé a la meva terra, Vic, en català, que és la llengua original en què s'ha escrit. Això era una part. Llavors ells em posaven en contacte amb alguns agents, actors teatrals dels Estats Units perquè conegués, i hi havia el compromís de començar a escriure, o jo sempre dic que més que escriure, perquè en 3 setmanes, 4, no tens temps d'escriure una obra, ni molt menys, jo dic que a Nova York vaig anar a començar a somiar una obra. Em sembla que el moment que a mi m'agrada més d'escriptura és el moment que no escrius. Hi ha un moment que penses, que dius que escriuré, que vas estructurant, ideant. Per mi és un temps que tot és possible, i llavors hi ha una altra cosa, que quan jo tinc clarificat tot això em poso a escriure. I per tant hi ha un text nou, que sí que ja han començat a néixer primeres notes i tot això als Estats Units. Vaig aprofitar per veure molt teatre, per conèixer gent, per passejar, per, diguéssim, fer una vida molt panoràmica i molt oberta. A Mèxic es van encadenar 2 aventures molt juntes, no? A Mèxic m'havien ofert des del Centro Cultural Espanyol a fer un taller d'escriptura.
Estaves a Mèxic, Districte Federal.
Sí, a Ciutat de Mèxic. I era només una setmana i mitja, i llavors durant 4 o 5 dies es va fer el taller, que jo feia els matins amb escriptors, alumnes, diguéssim, d'actors, directors, escriptors, i llavors al cap de setmana es feia una lectura del cos més bonic. Aquesta sí ja pensada amb cara a futur muntatge, perquè de cara a la temporada 2024 hi haurà un muntatge del cos més bonic a Mèxic, també n'hi haurà una a Perú, també n'hi haurà una a Grècia. Vull dir que és molt emocionant veure un text que neix a Catalunya, que jo sempre dic que és el més local que he escrit, perquè és una obra que jo la situo sobre el paisatge del meu poble. Vull dir, configuro un poble que podria ser el meu, Prats de Lluçanès, i a partir d'aquí genero una ficció al damunt. I curiosament, pensant que un text tan profundament local, de cop i volta ho sents a Mèxic i et diuen això és un poble de Guerrero. L'any passat que es va estrenar a Uruguai em van dir això és un poble de l'interior de l'Uruguai. A Itàlia em deien el mateix. Els Estats Units també trobaven el seu símil en una societat, i fins i tot se'l va llegir una directora xinesa i em va dir això l'hem de traduir al xinès, que no sé si ho farem o no, però jo dic, però té algun sentit o realment... Diu, però si estàs parlant de nosaltres. I a mi se'm fa sempre curiós perquè, insisteixo, està escrit des d'una cosa molt íntima i molt local.
Bueno, podríem dir, amb això que estàs explicant, que amb aquesta obra hi ha moltes, no només de les que tu has fet, el que arribes és a explicar la naturalesa humana. I per tant vol dir que aquesta naturalesa humana no té uns colors o no té només uns noms determinats.
Mira, jo explico una cosa molt... Clar, per exemple, jo, la primera que em passa, que té un recorregut molt gran, va ser El principi d'Arquimedes, que és una obra que fins a dia d'avui s'han fet gairebé una cinquantena de produccions a tot el món. Per mi és una cosa que encara a dia d'avui penso, uau, com ha passat, no, això? I en el cas del cos, fa poc estic parlant d'un any, la van traduir al portuguès de Brasil. I el traductor, que a més ja hem generat un vincle d'amistat, em va dir, escolta, Josep Maria, t'importa que un dia fem una trobada per internet, un Zoom, un Meet, una cosa d'aquestes, i jo et llegeixo tota la traducció per veure com sona. I per mi és un moment interessant perquè dic, hi ha alguna cosa aquí que no sé si... I vull dir que la parlem i anem trobant els matisos de la traducció. I ell la llegia en un lloc amb les finestres obertes i, clar, de cop i volta escoltava jo aquest paisatge de farratge, de camps de sègol, d'ordi, i escoltava per les finestres que entrava el soroll de lloros i papagaios. I em semblava que els lloros i els papagaios li quedaven molt bé amb aquest text, no? I em sembla que hi ha alguna cosa en què sí, que el punt de partida és un paisatge molt local, però hi ha alguna cosa... També aquesta cosa que es diu en alguns llocs de Pueblo Chico, Infierno Grande. Em sembla que això deu repetir-se en molts llocs del món. És una obra que parla sobre la diferència, sobre el cos com una qüestió política, i per tant deu passar alguna cosa en aquest sentit que deu tocar a persones diferents i que deu tenir a veure amb això que dius tu de l'ànima humana.
En el programa del Teatre Auditori, quan presenta el cos més bonic que s'ho va trobar mai en aquest lloc, el que diu Pere Erquilloé, que cal dir que també hem de ressaltar que tenim aquí un actoràs...
Jo m'agradaria parlar-ne una mica de calma, d'això.
Doncs aquí diu Pere Erquilloé protagonitza aquest monòleg a set veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Tu abans apuntaves que, d'alguna manera, doncs, els Prats de Lluçanès estaven... No cal que sigui una reproducció exacta de fets concrets que van passar allà i tal.
No cal.
Com ampliaries tu això que escriu aquí el programa?
Mira, això és un text que és un monòleg sense ser un monòleg, perquè és un monòleg que conté diversos monòlegs. Vull dir que el Pere va transitant d'un cos a l'altre. És una obra que parla sobre el cos diferent, sobre el cos que desitjaríem, sobre el cos que voldríem posseir, sobre el cos mutilat i agredit, perquè comença amb un cos mort, en aquest sentit. I també parla d'una cosa molt important per mi, que un cos, en teatre, un actor... no és mai matèria, és convenció. I, per tant, per aquí l'exigència... Jo escric un monòleg que dic que pot ser interpretat per un actor, per una actriu, per algú no binari, que és indiferent l'edat, i alguna gent em diu, i això quan t'ho demanin en algun lloc que ho facin 5 actors, dic, doncs no ho donaré. Un actor ha de passar per aquesta experiència, i, de fet, el Xavier Albertí, que és la persona que ha dirigit el muntatge, que és el tercer muntatge que fem junts i que per mi és... un dels grans directors que tenim al país en aquest sentit, i amb qui a banda és un amic importantíssim, amb qui llegeix per mi els primers textos quan els acabo, de seguida, quan vam començar a parlar, vam dir qui ho fa, això? I encara que sembla que el repertori és molt gran, no ho era tant. Necessitàvem un Stradivarius, necessitàvem, vull dir, un molt bon instrument amb capacitat d'afinació i amb capacitat de veritat, perquè si no hi ha veritat, per molt bo que sigui l'instrument, no val per res, no?
No sona bé.
No sona bé. I llavors el Xavier de seguida vam dir que ens agradaria el Pere. Jo li vaig passar el text al Pere. El Pere va trigar uns dies, jo li vaig donar com senyals de hola, què tal, i em va dir, fa dies que me l'he llegit, però m'ha commogut tant el text que no sabia què dir-te. Diu, tinc ganes de fer-lo, el vull fer, m'espanta, perquè és enorme això, el viatge que proposes, i només el vull fer si el dirigeix el Xavier Albertí. I jo dic, bueno, això ja ho hem parlat. Ah, molt bé. I llavors ens hi vam posar, i realment ha sigut un viatge preciós. Hi ha una cosa que és important, comença amb la mort d'un jove de 17 anys, i la mort d'aquest jove de 17 anys permet la possibilitat de regeneració de la comunitat. Per tant, és aquest concepte de la víctima sacrificial. Quan hi ha una víctima sacrificial, sobretot a les comunitats petites, quan es mor un jove, quan es mor algú, això té una repercussió enorme en tothom, no? La literatura, el món ritual n'està ple. La mort de Jesucrist és una mort que és una víctima sacrificial per permetre la regeneració, la construcció d'una comunitat, en aquest cas religiosa. La mort de Romeo i Julieta és una mort exemplar, no només sacrificial, sinó exemplar. Després de la mort de Romeo i Julieta, Verona s'ha de replantejar que dues famílies enfrontades no poden permetre la mort de dos joves. Per tant, per mi era molt important la mort d'un nano de 17 anys, que de cop i volta fa que aquesta comunitat s'hagi de repensar i dir què ha passat en un poble tan petit, tan bonic, en què s'hagi destruït, s'hagi matat el noi més bonic del poble i de la comarca. És una obra que també parla sobre per què els éssers humans destruïm la bellesa.
Diguem, per centrar-me aquí, perquè m'agradaria parlar de moltes més coses, que això representa el divendres 15 de desembre a les 8, a les 20 hores, a les 8, i que la durada té 1 hora i 45 minuts, que també suposo que és un...
Hora 30.
Un esforç considerable. I també diem una altra cosa. Aquesta obra va tenir el Premi Nacional de Literatura Dramàtica l'any passat. Mm. Però és que, clar, tu tens el Premi Nacional de Literatura Dramàtica l'any passat, i tot just fa una setmana, no arriba ni una setmana, tens un altre premi, el Jardín Poncela.
Sí,
amb una obra que és monstre.
El monstre, sí. Bueno, el Premi Nacional, és a dir, el cos va néixer amb un premi preciós que era el Premi Born. Jo l'aconseguia per tercer cop amb el cos més bonic.
Però el Premi Born d'una tradició llarguíssima, clar, de Ciutadella.
Absoluta. Vull dir, aquesta setmana el Pere ha estat a Ciutadella, al Teatre d'Esborn, i per mi era una il·lusió enorme perquè he tingut 3 Borns, però no l'he pogut representar mai perquè el teatre havia estat tancat gairebé 15 anys. I mira, ara el Pere, abans d'arribar aquí, m'ha enviat un text preciós de Menorca, que es veu que va ser una funció meravellosa, i per mi era algo important que el text arribés allà on, diguéssim, era el primer reconeixement. Jo el Born m'hi vaig presentar, igual que el Jardiel Poncela. Amb el cas del Premi Nacional, que el dona govern espanyol, no et presentes. Diguéssim, hi ha una comissió de 15 persones que et proposen, i per tant jo arribava l'any passat, estava a Itàlia, havia passat 2 mesos a Uruguai dirigint Temps Salvatge a la Comèdia Nacional, encara estava giradíssim perquè he fet Uruguai, Argentina, Brasil, arribo a Itàlia i tinc una trucada al telèfon i veig un número que no conec, no em posa que és spam, i quan despenjo em diu, soc la secretària del ministre de Cultura, diu que vol parlar amb vostè. Vaig pensar, espero que no hagi fet res tan malament que m'hagi de trucar al ministre de Cultura. En aquell moment el ministre de Cultura era el Miquel Iceta, i em va informar això, que s'acabava de fallar el Premi Nacional. I clar, és una alegria perquè és un guardó importantíssim, a més et proposen, cosa que no, que és molt diferent, i a més rebre'l, era com molt màgic, no? Rebre'l arribant a Itàlia, arribant precisament que feia un any que allà s'havia llegit el cos més bonic en italià, amb la Maddalena Crippa, i de cop i volta aquest any em passa una cosa similar. Estic de trànsit de Nova York a Mèxic, i em truquen, en aquest cas sí que m'havia presentat, es van presentar com 300 obres, a sobre tancat en aquest sentit, un jurat de 12 persones vinculades amb la dramatúrgia, i de cop i volta doncs, van decidir que el monstre era el Jardiel Poncela d'aquest any, i va ser una alegria enorme, sobretot també perquè, per mi va ser una sorpresa enorme, perquè no és un text que el trobi d'entrada ni convencional, ni fàcil, que és un text que jo poso... Sempre hi ha gent que diu que hi ha alguna cosa de fosc als meus textos. Jo crec que no, crec que el cos, encara que sembli fosc, és profundament lluminós. Un text que parla sobre la possibilitat de regeneració d'una comunitat, em sembla que és lluminós. Amb el monstre poso un peu a la foscor.
Però has d'admetre, Josep Maria, que totes les teves obres de convencionals no tenen res.
Intento, en tot cas, que d'una obra a l'altra no repetir-me en aquest sentit. Jo també estic constantment intento buscar, no? Vull dir que hi ha temàtiques amb les que sempre estan per allà, però hi ha elements formals, d'escriptura, de llengua. Per exemple, el Temps salvatge, que és l'obra que hi havia abans del Cos més bonic, era una obra de supergran format, pensada per 10 actors, amb un sistema molt, molt més clar de trama, i de cop i volta, quan escric el cos, passo a l'essencialisme absolut amb què tot passa per l'actor i la paraula, no?, en aquest sentit. Vull dir que sempre m'agrada passar d'un lloc a un altre i estar... Si no, m'avorriria. Vull dir que escric el que vull, intento fer el teatre que vull, que em sembla que el màxim... Per mi és una màxima, i és una màxima que fins a dia d'avui s'ha complert. He escrit el teatre que volia escriure, sense pensar... A vegades dic, jo no escric pel públic. Escric per actors i per actrius. Això no vol dir que no espero que el públic vingui, que m'acompanyi. He tingut la sort que m'ha acompanyat, i molt, i no només a casa, sinó també a fora. Però he intentat fer el teatre que volia. I per mi això és la cosa que em fa més feliç, perquè estic fent el teatre que vull i estic aquí.
Quants idiomes estan traduïts, l'obra?
Mira, la que més ha sigut l'Arquimedes, que són unes 20-21 llengües. Però, per exemple, el cos ja està traduït ara mateix a 9. I ara fa poc s'ha fet per primera vegada, s'han traduït 4 obres meves a una llengua que no s'havia traduït mai, que per mi és una alegria, que és l'àrab. I de cop i volta s'ha traduït l'Habitació Blanca, el cos més bonic, l'Arquimedes... I em sembla que és Temps salvatge, que més es publiquen amb un volum. I de cop i volta, quan... Lo de les traduccions és preciós. És preciós perquè...
Em sorprèn, que em diguis en blara.
Sí, a mi també. Per això et dic que per mi és una il·lusió, perquè és no només una altra llengua, és un altre sistema...
Però s'ha estrenat en algun...
Encara no. Que s'acaba de traduir fa molt poc, i esperem que sí. Però... Vull dir que quan hi ha... Aquests dies, per exemple, jo sempre dic que tota aquesta internacionalització del teatre m'ha ajudat a ser una mica més panoràmic i més generós amb mi mateix, amb el meu material, de dir el meu material és una partitura que de cop i volta hi ha algú altre que ho llegeix d'una altra manera. I de cop i volta, aquests dies, per exemple, estant a Nova York i veient els assajos de la lectura del cos... Algunes coses que veia actualment em semblaven precioses, perquè en Pere Arquilloé el que fa és magnífic. O sigui, tenim la sort de tenir un actor de la qualitat i la talla del Pere, el que fa és extraordinari. Jo li dic moltes vegades al Pere, jo veig la funció i em passa una cosa que em passa molt poques vegades, que és que m'oblido que he escrit jo aquest text. I això em passa... Eduard, molt poques vegades, perquè el meu cap funciona amb les lògiques de dir ara passarà això, allò, a veure aquí què passa i tal, no? I a vegades, pum, i dic, ha passat. I el Pere ho aconsegueix, això. Hi ha un moment que el Pere, amb un dels personatges, que busca un perfil d'un home de 75 anys, no posa veus, no fica màscara, és una cosa molt essencialista, molt minimalista, però sí que fa una cosa... perquè quan tens un actor amb consciència de l'instrument pot fer aquestes coses, va buscar els seus greus i el timbre de veu baixa cap a un altre lloc i col·loca una energia en un altre lloc. I això l'acosta molt a una tipologia de personatge que podem reconèixer molt autòcton de casa nostra. De cop i volta, quan estava als assajos de Nova York, l'actor que ho feia, un actor excel·lent, en aquest mateix moment...
El coneixies?
No, no el coneixia, ens vam conèixer allà, Vull dir, jo l'equip no el vaig conèixer fins aquell moment, i a més un equip preciós. Aquell actor, en lloc de buscar els greus, buscava els aguts, la nasalitat, i de cop i volta jo veia aquest senyor gran de 75 anys que he vist en tantes pel·lícules nord-americanes de l'Amèrica profunda. I de cop i volta veure aquests viatges d'un actor buscant amb el seu instrument, amb la musicalitat. Jo una cosa que sempre dic que és molt important, que és entendre quina és la musicalitat de la teva llengua. Em sembla que un escriptor de teatre, em sembla que un actor ha de tenir consciència de com sona la seva llengua, per escriure-la i per dir-la. Jo, que he tingut la sort d'anar molt a Argentina, sempre els hi dic, vosaltres us penseu que la musicalitat de la vostra llengua és espanyola? No. Vosaltres teniu la llengua espanyola i la vostra musicalitat, la vostra teatralitat, és italiana. I em sembla que en el moment en què tenim consciència del nostre instrument, tant d'escriptura com d'actualitat, em sembla que això ens connecta amb la nostra tradició. Saber com sona el vers en castellà, saber com sona la nostra llengua en un teatre en català, és importantíssim.
Em fas pensar una cosa.
I, perdona, em sembla aquí que quan jo vaig escriure aquest text vaig intentar connectar-me profundament amb la meva llengua. Vull dir que hi ha una cosa bàsica que llavors ha sigut tot una feina traduir-lo a les altres llengües, d'intentar fer el trànsit natural cap a les altres llengües, però hi ha alguna cosa en què jo intento connectar-me amb un català, amb una llengua, vull dir que passa, cada un d'aquests personatges passa per unes formes de llengua diferent.
Per exemple, tinc entès que aviat es farà a l'Abadia de Madrid la versió en castellà. La fas tu, la versió en castellà?
La versió en castellà la fa el Pere Arquiu Lluer, jo no la faig, però si estem parlant de si la traducció és meva, no és meva.
No és teva.
No. Jo,
en cap cas, en castellà,
hi ha una persona, que és l'Eva Ballines, que és la persona que m'ha traduït tot fins ara al castellà, i que fins que ella es cansi de mi, l'Eva ho sap tot. O sigui, l'Eva, tot allò que no li explicaré a un espectador, ni a la meva mare, amb l'Eva li dic, mira, aquesta frase, això, allò, aquí he fet servir això, tal qual. Jo no sóc un traductor, jo sóc un autor. I de cop i volta hi ha una llengua que domino, que és el català, i en castellà no sento que sigui una llengua que domino.
Per això t'ho preguntava, perquè quan m'explicaves això i pensava... No ho sabia.
Jo sempre penso que per traduir-te a una altra llengua o l'has de dominar molt bé, o has de ser molt ignorant i molt atrevit. Jo hi ha alguns autors que es tradueixen al castellà, que ho entenc perfectament. La Lluïsa Conillé té un domini absolut de les dues llengües. El Sergi Balbel té un domini absolut de les dues llengües. El Benet i Jornet, que era amic, mai es va voler traduir. Mai. I era una qüestió de principis, en el cas del Pepito. En el meu cas, podria ser de principis, però també és perquè no en sé. I perquè m'avorriria, de cop i volta diria, què estic fent aquí traduint? Ho vaig fer una vegada, molt al principi, i vaig dir, mai més. O sigui, ja estic dubtant de cada paraula, m'avorreix, no. La meva feina no m'agrada fer el trànsit a l'altra. A mi m'agrada escriure, m'agrada generar una obra nova, no traduir-me a mi mateix, i no ho faig. I m'ho han demanat moltes vegades, i dic, no, domines les dues llengües? Dic, no de la mateixa manera. No de la mateixa manera.
No, trobo molt que sigui... No, trobo molt raonable que sigui així, perquè...
En canvi,
que dius tu,
sí que he escrit dos...
Que tinc un gran coneixement o poc.
O poc, o una cosa important, potser no és que tingui poc coneixement, potser és que no entén que la llengua és un aspecte important en la seva teatralitat. Jo sempre dic que hi ha autors i autores que... Tota la teatralitat passa perquè la llengua genera teatre, i hi ha autors i autores que són generadors de trames, d'arguments, però no de viatges amb la llengua. Hi ha autors intraduïbles. Hi ha un autor que a mi m'encanta i em sembla meravellós, em sembla que ningú ha especulat com ell amb la llengua, que és el Jordi Oriol. No sé si aquí heu vist La maledicció o alguns dels seus espectacles. El Jordi Oriol juga amb la llengua d'una forma prodigiosa, prodigiosa, però té un problema, que és intraduïble. S'hauria de fer una adaptació més que una traducció, perquè la traducció no és possible. És una feina molt més complexa. I és perquè és algú que treballa des de la màxima, que la paraula és acció teatral, és joc, és això. Hi ha autors que fan trama. I ni un ni un altre és millor ni pitjor. Són autors diferents. I traduir trama no passa res, però traduir un viatge de llengua... Mira, hi ha una obra d'un amic d'Uruguai, que no sé si... M'imagino que sí que la coneixes, que és La història d'un senglar,
sí.
Del Gabriel Calderón, que és un text meravellós. El Gabriel som amics de fa anys, i el Gabriel, quan em va passar el text en català, perquè jo l'havia vist en... L'havia llegit en castellà, que era Algo de Ricardo, li vaig dir, Gabriel, no sé qui t'ha fet la traducció, però és excel·lent, és excel·lent. I em va dir el Joan Sallent, dic, ah, bueno, ojo. Clar, amb un text que el que fa és tot el joc amb Shakespeare, té tota la lògica que el Joan Sallent faci la traducció i, per tant, serveixi d'aquella manera el... Jo crec que va ser una opció molt intel·ligent en aquest sentit d'encarregar-li amb el Joan Sallent, perquè hi ha una opció de llengua molt forta que muscula la teatralitat d'aquella obra, no? I, bueno, hi ha obres que passen per un lloc i per un altre, i són simplement tenir coneixement de des d'on treballes el teu teatre, sempre.
El monstre.
El monstre.
Què és el monstre?
El monstre, mira, que parlava de Gabriel Calderón, aquests dies ens hem estat enviant missatges perquè ell acaba d'estrenar una obra que es diu Tocar a un monstro, i jo el monstre. Els dos teníem consciència que estàvem escrivint al mateix temps obres amb monstres de fons, no? El monstre és un text que parla d'una petita comunitat. És una comunitat en què hi va haver un nano que va marxar fa 20 anys, va desaparèixer després d'un acte brutal, tan brutal que mai més se n'ha sabut res, i amb aquest poble l'anomenen el monstre. Fins i tot li han tret el nom i diuen el monstre. I de cop i volta el monstre torna al poble. I aquest és el punt de partida d'aquesta obra, d'un monstre que no sabem si va marxar, si ha tornat, si mai se'n va anar d'allà, si sempre ha estat. És una obra que parla sobre la necessitat que tenim individualment i col·lectiu de crear monstres. De quina forma organitzem el mal, la maldat.
Com una defensa?
No. Des de quin lloc, des de quines necessitats les comunitats construeixen monstres. En construïm constantment, individualment, monstres, enemics, perquè els construïm. Els construïm perquè per construir comunitats amb unes determinades morals i ètiques, els construïm per amagar els nostres propis monstres, perquè construïm monstres. I, per tant, és una obra que especula sobre el mal, sobre els monstres, sobre els monstres individuals i col·lectius. Em mires molt seriós.
No, intento, amb totes les teves explicacions, que són molt bones, intento fer-me una idea del que pot ser. I penso que quan deixo per defensar-te, a vegades passa això, no? O sigui, una comunitat, un col·lectiu determinat, per poder mantenir-se, per poder ser el que és o el que vol ser, necessita això, que hi hagi alguna cosa, que sigui un monstre, seria un col·lectiu determinat, seria el que sigui, que li permeti precisament manifestar-se com...
A més, amb aquesta obra, aquest monstre desperta parts iguales rebuig i fascinació.
També és freqüent.
Rebuig i fascinació. De cop i volta no saps si realment el detesten o el desitgen, aquest monstre. I és una obra que m'he divertit molt escrivint-la. També hi ha una cosa que... És un tòpic en aquest sentit, però ho dic moltes vegades. Jo escric sobre coses que no sé. i normalment mentre escric estic fent un viatge de reflexió sobre aquell tema. No intento dir-li a l'espectador això és així o això és. No ho he fet mai de la vida. He intentat no jutjar els personatges. He intentat, en tot cas, entregar-li un relat a l'espectador perquè l'espectador, amb aquesta entrega, em pugui fer alguna cosa. I llavors em diuen, no resols. Parlo de coses molt determinades, en tot cas, i si parlo de coses determinades perquè m'interessen, i no resol perquè la meva opinió no és interessant. No ho és. Ara, el viatge que jo et puc proposar amb tu, o amb mi mateix, o amb un equip, em sembla que és un... Hi ha alguna cosa amb què busco un espectador actiu. Actiu, que vulgui participar en la reconstrucció, que es vulgui posicionar ètica i moralment. I, per tant, obro joc, en aquest sentit. Em sembla que és un teatre que intenta obrir joc sempre. I debat, i reflexió, i ser testimoni també d'un temps que és el meu i el teu, el nostre.
Aquesta és l'obra del Cos més bonic. Mm. És la primera vegada que una obra teva es fa a Sant Cugat. És dir, que sigui una obra, perquè va venir la dramatúrgia que havies fet de la Neus Català, sí. Un cel de plom, el 2016, el Vila 2016, però una obra teva, com és el cas, és la primera que ha vingut al Teatre Auditori de Sant Cugat.
Sí.
I per què creus que és així?
Ah, bueno, això... això ja no
ja
és...
Sé, cosa... ja sé, no...
També et dic una cosa, les gires s'han complicat molt.
I tant.
S'han complicat molt. Llavors, hi ha alguna cosa en què a vegades és difícil... O sigui, és la primera vegada que ve a Sant Cugat una obra meva, no per falta de desig meva.
Segur,
o sigui,
segur.
Jo, per exemple, per mi és inexplicable en aquest sentit que el principi d'Arquimedes no es veigués. Però no es veigués a Sant Cugat, no es veigués, no fes una gira. El principi d'Arquimedes, que és una obra que a mi em feia molta gràcia perquè veiem que hi ha sistemes teatrals diferents, i amb logístiques diferents i amb realitats diferents. Les temporades que... El que per nosaltres és una temporada que és entre 3 i 5 setmanes, que és lo normal, hi ha països que un cap de setmana és una temporada. Quan es va fer el principi d'Arquimedes a Miami, que es va fer a Miami, van dir això només aguantarà un cap de setmana. En va aguantar 8. I allò va ser extraordinari. A l'Argentina, el principi d'Arquimedes va fer 3 anys. 3 anys. Jo me'n recordo que va fer alguna parada pel mig i deia volvemos solo 8 setmanes. I jo llegia lo de solo 8 setmanes i pensava, carinyos, o sigui,
i pensaves aquí
8 setmanes.
En 5 setmanes i 6 setmanes.
La gira de l'Arquimedes a Catalunya es va estrenar a la Beckett i llavors va anar a la Villarroel. Diguéssim, va fer un salt del festival grec que es feia a la Beckett, va anar després a la Villarroel. Bolos en van sortir 4 a tot Catalunya. A mi és una cosa que em va saber molt greu en aquell moment. Què passava? Que era un muntatge amb 4 actors, amb una escenografia que de cop i volta requeria un muntatge. Hi havia, era un mitjà format que de cop i volta no era ni low cost, per dir-ho d'alguna forma, ni tenia cap actor que fos un nom tan conegut com perquè... I això té a veure amb els programadors. Amb els programadors, en aquest sentit. I a mi, que l'Arquimedes tingués una vida tan curta, amb gira, pues sí, em va saber greu, perquè es mereixia, en tot cas, un espectacle que havia tingut la repercussió que havia tingut, tenir un recorregut més gran. En aquest sentit, mira, li hauries de demanar amb el Pep Dugas, que va ser... I jo la vaig tenir, aquesta discussió, amb el Pep, en aquest sentit. Clar, ara hi ha muntatges que, afortunadament, es generen una mica més de gires i hi ha coses, però les gires són complicades i té molt a veure amb la valentia dels programadors, també.
També.
Vull dir que jo acabo de fer un espectacle del que estic molt content, que es diu Jo Travesti, que el vam fer a la presó a la Model, llavors se'n va anar la Brossa, a la Brossa no vull dir les escombraries, sinó a l'espai Joan Brossa. M'encanta que ara reivindiquen molt la Brossa, no? I dius, ens trobareu a la Brossa. I és un espectacle que ara han fet alguns primers bolos, se'n va fer un aquesta setmana a Balaguer, se'n va fer una a Mallorca, està tenint una recepció preciosa, però esperem que els programadors siguin valents a programar un espectacle que parla sobre el món del transformisme, del transvestisme, de la cultura travesti. La recepció que hem tingut a Barcelona i de públic ha sigut meravellós, i amb els primers bolos també. Ara, falta veure com s'animen els teatres a programar un espectacle de cultura travesti, sobre el transformisme, sobre la tradició de més canalla del nostre barri xino de Barcelona, a Madrid també hi havia tot un símils, tot un moviment a principi de segle. Això del transformisme no és una cosa que neix a final del segle XX.
No.
Finals del XIX, a principis del XX, ja teníem l'Edmond de Bries, teníem una sèrie de personatges que imitaven les Pastores Imperios, la Raquel Meyers, i hi ha una tradició enorme que de cop i volta, quan la gent venia a veure aquest espectacle, deien, uau, hi ha moltes coses que no sabíem en un espectacle, que riem, que ens emocionem, i que de cop i volta ens pensàvem que això era tot molt més recent, i no, el transformisme té 100 anys d'història, expliquem-ho.
Sí, a més, no sé, llegint, per exemple, per dir algú, en Josep Maria Sagarra en Vida Privada,
sí.
Doncs, escolta, mira, és evident.
El citem evident. Perquè, a més, hi havia dos bars al Xino que eren el districte cinquè, que se'n deia. Ara, sí. El que ara és el Raval, no? Sí. Que és un nom, per exemple, que al Benet i Jornet no li agradava gens. Ells encara seguia parlant del districte cinquè. Hi havia la Criolla i el Cal Sagristà, que eren dos llocs on precisament la confluència, diguéssim, d'homes vestits de dones, d'homes emparellats amb homes, es produïa a principi de segle XX. Josep Maria de Sagarra i Josep Maria Planes en parlen d'aquests locals. Diuen que hi havia locals d'invertits, que era la paraula que es feia servir al moment, i em sembla que és el Sagarra que utilitza... Diu, hi havia un bar d'equivocats, que a mi m'encanta, això de bar d'equivocats. I als Estats Units també hi havia un nom semblant, que era bars de desordenats. I, per tant, hi ha una cosa que ja és divertida des del lèxic, amb què ens explica com hem evolucionat com a societat, com a comunitat. Tot això ara de les drag queens no deixa de ser una evolució d'un tipus de transformisme diferent, no?
Malauradament estem parlant d'una cosa que en aquests moments, si llegíssim i escoltéssim segons quines coses que es pengen, a partir de segons... O sigui, el TikTok, això del TikTok, que és terrible per mi...
No l'entenc encara.
Que és terrible, i a més quan penso que és una empresa xinesa, penso... Encara ho entenc... Bueno, no ho entenc més, encara ho entenc més, vull dir... No? Doncs veuríem uns comentaris de gent molt jove, dient les coses que dius, com és possible que amb l'edat que tens, amb l'educació que se suposa que has rebut, en l'entorn en què has viscut, puguis fer aquest tipus de comentari. És horrible, perquè no, per mi és incomprensible.
Mira, amb l'espectacle del Jo Travesti hi havia alguna cosa que es produïa molt bonica, d'emoció cap a la diferència, també aquest missatge de que això del transvestisme és una cosa que practiquem tots. És a dir, en el moment que jo em poso una arracada, des del moment... Hi ha una cosa, quan jo començo l'espectacle, cito a la Camila Sosa, que és una actriu, activista, escriptora argentina, transexual en aquest cas, i ella explica una cosa que a mi em sembla preciosa. Diu que el seu primer acte de transvestisme no va ser ficar-se ni perruca, ni talons, ni vestir-se com a dona, sinó que va ser, de nena, escrivint una petita novel·la en què ella posava el seu personatge femení, en què ella projectava la seva persona amb aquella heroïna que s'enamorava del seu professor de gimnàstica. Jo trobo que és preciós començar amb la Camila Sosa explicant això, perquè no hi ha res més travesti que un actor. No hi ha res més travesti que una ficció o una autoficció, en què un especula amb ser un altre. I també hi ha alguna cosa molt travesti amb la recepció, amb el públic. De cop i volta estem veient una pel·lícula, una obra de teatre, i ens projectem amb aquell personatge, sentim que som nosaltres, un personatge que a vegades coincidim o no, de gènere, de raça, i de cop i volta fem un viatge. I per tant, jo animo la gent a transvestir-se en aquest sentit, a adquirir una altra personalitat. Els escriptors ho fem, l'actor, l'actriu ho fa, però també ho fa l'espectador. L'espectador busca ser o passar o assimilar-se, projectar-se amb aquell personatge que identifica amb alguna cosa i que empatitza, estima o el que sigui.
Esperem que els espectadors que vagin al Teatre Auditori la setmana vinent, el divendres de la setmana vinent, facin aquest tipus d'acció i des de la seva butaca...
Bueno, fixa't una cosa, el que fa el Pere amb el cos més bonic és molt travesti, perquè de cop i volta no es posa res i passa pel cos d'una dona, després per un noi jove, després per una altra dona, i el Pere explica una cosa que a mi em fa molta gràcia, que quan ho vam estrenar a Temporada Alta hi van haver uns espectadors que se li van acostar a un restaurant i van dir: escolta, com ho has fet perquè no t'has mogut de l'escenari i t'hem vist al final amb els llavis pintats i amb tetes? El teatre.
Maria Miró, moltes gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a tu, Eduard.
Una vegada més, i espero que ens tornem a trobar, perquè jo, mentre es pugui, aguantaré.
Aguantaràs molt temps. Esperem.
Moltes gràcies.
A tu.
I el divendres de la setmana vinent estaré allà al teatre, com és habitual. I és habitual. Com que en casa amb moltes ganes de veure la teva obra i de gaudir-ho, si convé, doncs, bueno...
Tot pot passar.
Gràcies, Josep Maria.
Gràcies, Eduard.
Ets tu i qui sóc jo, ai, 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 i què ens mou endavant, ai, 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 ni millor ni pitjor, ai, 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 este cor riu de sang. Mamífer, el meu cor teu la dissacre, el meu cor riera oli aquífer, el meu cor cor dolç coragre, el meu cor llavor de l'arbre, el meu cor parla di escrit, el meu cor de tamarit, el meu cor de sequia jo. Ai, 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 qui ets tu i qui sóc jo? Ai, 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 i què ens mou endavant? Ai, 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 ni millor ni pitjor. Ai, 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 este cor riu de sang. Soc jo, ai, 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 que ens mou. nou endavant. Ai, 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 ni millor ni pitjor. Ai, 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 este cor riu de sang.
Estàvem escoltant ara Dècimes de la Mare Terra del Duo Aigua, perquè avui dijous a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, el Duo Aigua, format per Joan Peiró i Iris Hendrix, flamenco, jazz, manuix i folk fusió, actuarà. I dissabte a les 12:30, concert vermut al Siglo del Mercantic, homenatge a Whitney Houston. I el diumenge a les 12:30 també el Siglo, concert vermut d'Afriritmis Afrobat. Jo, com deia aquesta molia d'aquest d'avui, no hi ha programació i avancem que el dijous vinent, dia 14, tindrem la Cambra de l'Ateneu a les 19 hores, copla, flamenco, jazz, amb Lina León. I també dijous a les 20 hores, al Teatre Auditori, The New Orleans Gospel Stars, amb un concert de Streets of New Orleans. Un sentit homenatge a la ciutat en 7 veus i 7 instrumentistes. I la setmana vinent, si no hi ha novetat, parlarem de Pedra i Sang, l'obra que es fa als Arals de Sant Cugat. Fins i ja us vinen. Adeu.
Don't watch me. 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 Don't watch me.